Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Molt bona tarda. Aviam. Jo crec que sí, no? Ara sí. Ara sí, perfecte. Doncs molt bona tarda, amics i amigues viatgers. Benvinguts al 8è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. I a part d'aquest eco que hem tingut, suposo que haureu notat que hi ha un petit canvi. Normalment la presentació, la benvinguda, la fa el meu company Felip Carol, però avui tinc el plaer de fer-ho jo i us saludo des del dial 107.2. Al meu costat tinc el Felip. Hola, Felip, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bona presentació. M'ho has fet molt bé, fa guai. Ja era hora, primer comencen les dones, així es fa, amb un Raquel, perfecte.
Bueno, i a més he començat amb força, amb un eco desconegut. I també tenim a la taula el Pau. Hola, Pau, què tal?
Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres aquí, una quinzena més. No sé on té aquest, com m'has mirat amb cara rara, jo sentia tot bé, aquí, s'ha sentit tot bé.
Ah, no, vale, doncs he sigut jo que...
No, jo també
m'he espantat de la meva pròpia veu. Doncs, bé, esperem que tots estigueu bé, amb bona salut i entusiasmats pel lloc que anem avui. Ja he vist que hem publicat a Instagram i a Facebook les pistes i us proposàvem que aviam si ho podíeu endevinar. I ara que tothom ja comencem a notar una mica el cansament de la pandèmia, ens agradaria apropar-vos a nous indrets per fer volar la vostra imaginació i tenir rutes per quan puguem sortir. L'equip del Viatge a l'Altre ens agradaria ajudar-vos a viatjar, malgrat les circumstàncies, i com que no es pot fer de manera presencial, ho farem a través de la ràdio i la seva màgia, que ens porta a qualsevol lloc. No sé si us passarà com a mi, que jo ja tinc molt mono de viatjar, sortir i, sobretot, menjar altres coses que no siguin el que podem trobar per aquí a prop. Suposo que sí, però com que de moment sembla que no serà possible, almenys en les pròximes setmanes, us proposem ciutats i pobles molt propers per quan s'acabi, per quan puguem ampliar, no, aquest confinament perimetral o comarcal. Per tant, per començar, us facilitarem algunes pistes que ens portaran al lloc màgic d'avui.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà.
Doncs passem ara a recordar les pistes que us vam donar al passat programa. Ens les pot recordar, Felip?
Sí, la primera ens diu així. És la seu de Carnestoltes i se celebra des de fa més de 100 anys. La segona diu, celebren la Guerra del Carmel. I la tercera és el mite de la Pacifae que sorgeix del mar. Alguna idea?
Gala WhatsApp and I send text. Me see the SMS. Me a fish show interest. Me a one boy now make the girls vex.
But what is?
She nah stop. She a text off the phone. She nah stop. Mister, please call me, but could no call back. Me the studio and a vice up a one track.
Doncs com que és molt possible que ja sabeu la destinació d'avui, tot i que la sapigueu, volem escoltar la nota de veu dels nostres entrevistats, la Yolanda Sánchez i el Xavier Boronat. Escoltem-los.
És disbauxa. La festa major de les Neus és el 5 d'agost, la festa major d'hivern el 17 de gener, on tenim el millor xató, el fin PT, el no barrigui, el tinglado i el vida. Tenim el millor carnaval del món, declarat Festa Patrimoni d'Interès Nacional. I ple d'actes, un d'ells el més dolç, amb més de 127.000 quilos de dolç, per tots els carrers i la guerra més dolça que hi participen 17.000 persones. Una façana marítima espectacular. En concret, la meva ciutat és brutal.
Hola, la meva població o ciutat és capital de comarca. Estem al costat de la platja. Tenim una costa meravellosa i molts quilòmetres de platja. A la nostra ciutat tenim museus, tenim teatres, tenim bars i restaurants, però no tenim cinemes. Tenim un centre comercial molt autèntic, que és la Rambla, on amb un quilòmetre de distància tenim moltíssimes botigues i no hem necessitat mai un centre comercial. Tenim també un museu de ferrocarril, un dels més importants d'Espanya. Tenim, possiblement, el millor xató del món i som una ciutat molt alegre i divertida on te poder gaudir de l'estança. Quina és?
Doncs bé, avui anirem a...
Doncs crec que, si no m'equivoco, anem a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
Doncs sí, saps una... Perdó.
Se'n va la ribera a rentar el davantal. Bonic és la rosa i que bonic el ram.
Ara sí. Doncs bé, el que volia dir és que la nota del Xavier diu que no tenen cinema, però jo, que estiuejat allà molt temps, quan era petita tenien un cinema a la Rambla, el Cinemes Bosch, que era, bueno... O sigui, entrar allà era com màgia, sabeu? Perquè eren un cinema antic, d'aquells amb les butaques encara reclinables. Res de butacons, saps? Sinó butaquetes. Doncs això.
Totalment, només... sí, és totalment cert, Cici. El que passa és que, pel que es veu, doncs, fa uns anys que ja l'han tancat. A mi també m'ha sobtat molt que no tinguin centre comercial. Ja no cinema, sinó centre comercial. Vull dir, els temps que corren, centre comercial. És curiós. Bé. Sí, sí.
Doncs bé, ens expliques una mica Vilanova, Felip?
Doncs sí, Vilanova i la Geltrú és una ciutat o municipi, també la capital de la comarca del Garraf. Històricament és el resultat de l'agregació del nucli de la Geltrú, que antigament era un municipi independent al terme de Vilanova de Cubelles, que més antigament formava part del terme de Cubelles. No? El municipi és... Actualment aquest municipi és limítrof amb Vilanova i la Geltrú. Parlem de Cubelles, eh? Tot i així, avui en dia és impossible distingir els dos nuclis a causa del gran creixement demogràfic, ja que els ha dut a formar una conurbació urbana completa. Limita amb Cubelles, com hem dit, Castellet i la Gornal, Canyelles i Sant Pere de Ribes.
Jo vaig néixer entre prades i muntanyes, una vall on el futur no m'hi esperava. Vaig decidir donar un tomb a la meva vida i allistar-me a l'exèrcit nacional pàtria querida. Quan la vaig veure allà a la quadra encantada que em mirava i jo li deia, tu ets l'amor que jo esperava. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinha. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinha. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinha. Jo t'adoro, jo t'estimo, però m'has desgraciat la vida.
Doncs ens indica el Pau que ja tenim a la Yolanda Sánchez, secretària de la Federació d'Associacions pel Carnaval, al telèfon. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona
Molt
tarda,
bé.
Yolanda.
Hola, encantada.
Pel meu costat i junts et farem una entrevista per conèixer una mica millor aquesta associació, la del Carnaval. Primer de tot, m'agradaria comentar una cosa de la teva nota, que has parlat de 127 quilos de dolços, em sembla.
Sí, sí.
Ens pots explicar una mica això, què es deu, tants dolços per Carnaval?
Això és el diumenge de comparses i els comparsers, totes les entitats que representem com a federació, que són unes 76 entitats, pues fan una comparsa al carrer i llavors es llencen carmelos. I es llencen pues, això, uns 127.000 quilos, 130.000 quilos de carmelos.
Es diu de seguida, però són una burrada. Vale.
És una burrada, és una burrada. És una passada, sí.
Jo me'n recordo quan anava de petita, algun cop havia anat, i la veritat que de vegades havies de llançar les sabates perquè era impossible treure tot aquella tota conglomeració.
Sucre. Sí, sobretot si plou. Si plou encara s'enganxa més. Però és molt divertit, és molt divertit. Bueno, de fet, hi participa gairebé tota la gent de Vilanova. Si no surt a la comparsa, surt a veure-ho. I molta gent que ve de fora per gaudir aquesta festa, perquè és brutal.
Clar, normal. Sí.
Com prepareu el Carnestoltes al llarg de l'any? Perquè, clar, nosaltres pues mira, només veiem l'última part, no? Diguéssim, però hi ha una feina bastant important als mesos anteriors.
Sí, això porta molta feina. El que sí que és veritat és que de totes les entitats que som, cada any surt una entitat que decideix fer a l'arribo, i sobretot a l'arribo i enterro, que podria anar junt o pot anar per separat, i porten pues, això, molts mesos de preparació.
I aquest any he vist que feu el carnaval a través de... O sigui, el retransmitiu en directe, no?, a través de la pàgina web. Què ha suposat per vosaltres aquest canvi?
Buf, aquest any ha sigut molt dur perquè és tot tan diferent, sí. I adaptar-nos a les circumstàncies ha sigut complicat perquè, bueno, això va sorgir ja pràcticament a dos mesos vista de Carnaval, perquè estàvem esperant, aviam si, bueno, sempre pensem en positiu, aviam si es podia fer, tenim preparat el plan B per si de cas, però sí que és veritat que ha sigut molt difícil i tot s'ha fet pràcticament virtual, menys alguna petita escletxa que s'ha fet aquí a l'auditori que tenim. Es va fer un petit concert de xarangues que arriba a durar una horeta, amb aforo limitat i tots els protocols de la Covid, però ha sigut molt, molt dur perquè, és el que et dic, hi participen sempre totes les entitats i la gent de Vilanova, i aquest any, pues, per desgràcia, no ha pogut ser així.
No.
Però bueno, ho hem gaudit de la millor manera possible. Eh? Hem fet tot el possible perquè sortís un carnaval de PM.
Perfecte.
Doncs això és el que compta.
Sí, totalment. Si no surt bé, malament. Sí, no. A mi m'agradaria preguntar, perquè són molts
Hola?
Anys de tradició. Hola, em
sents
bé?
Res.
No em sentiu bé? Em sentiu bé?
Sí, et sentim, Yolanda,
però... Yolanda, em sents bé?
Hola.
Yolanda, hola?
Yolanda, ens sents bé o no?
No sento res, vaja.
No sents res de res?
No sents res. Hola. Yolanda, em sents?
Res, Yolanda?
O sigui, que no em sent.
Bueno, tornarem a trucar. Perquè és una mica estrany. Vale, tornem-hi.
A mi m'ha cridat molt l'atenció el fet això, no? Que 76 entitats, li volia preguntar per la història, perquè, clar, no es fa en dos dies, això. Són moltes entitats i organitzar-se tampoc ha de ser fàcil. I, clar, que hi hagi una federació d'associacions, ha de ser un...
Sí que, ara li sí preguntarem, Felip.
Sí. Sí que és el que ha dit, que hi ha una entitat que surt cada any, però realment, per posar-s'hi d'acord...
Jo no sé si vosaltres hi heu anat algun cop, però per on passa les comparses, tots els locals posen cartrons gruixuts a les finestres perquè, clar, o sigui, quan hi ha nens ho tiren bé, però quan hi ha guerres es tira a matar.
A saco, no?
I un caramel fa mal. Sí, és molt dolç, però deixa marca. Llavors, clar, els comerciants, no?, doncs ja comencen a preparar els seus negocis per evitar que possibles destrosses involuntàries, però que de vegades es produeixen.
Deixeu-me confirmar si ens sent la Yolanda.
Sí.
Hola, Yolanda, ens sents ara? Doncs
pues no sento res. Si m'escolteu, que no sento res. No sé si penjar i tornar a trucar.
Vale.
Què em dieu?
Canviem de sistema, sí. Doncs.
Vale. Quina llàstima.
No, que clar, si no en sent, no sé si haurà sentit que sí que la torna, que pengés i tornés a trucar.
Estic pensant que si no el que puc fer és enviar-li un WhatsApp i dir-li que ens expliqui per WhatsApp, o sigui, que ho expliqui de veu, però no sé.
Aviam, mentre el Pau ho intenta. Per cert, ja. M'ha fet molta gràcia una nota de premsa, la nota de veu del Xavier, que després parlarem amb ell, sobre allò de capital de comarca. És curiós perquè jo, per exemple, que sóc de Sabadell, sempre diem cocapital amb cert dolor, saps? En plan, no sembla capital, yeah. Perquè també hi ha Terrassa. Llavors, clar, quan ho remarques, no? El qui no ho és, capital de comarca, fa una mica de malet, en plan, tenim la capital sencera, nosaltres l'hem de compartir. Però bueno.
De totes formes, t'haig de dir també que totes les paraules, bueno, avui, o sigui, últimament totes les paraules que comencen per co, o moltes d'elles, tenen un significat més de companyia, no? De fer-ho tots junts. Per exemple, l'avaluació, per exemple, perquè tinc volat el dia. És tot molt... Clar, si les coses fan entre dues persones, sempre és millor que si fa una sola, no?
No sé si tots els sabadellencs pensen el mateix, Jo t'aviso. Bueno.
No sé si potser podríem, mentrestant, comentar la història, dos pinzellades.
Bueno, si vols, comencem pel primer paràgraf, tot i que em sembla que potser el Pau ja... No? Vale, no. Doncs sí, si vols comencem per... Comença, si vols, amb la història i així ja doncs bé, introduïm una mica la Yolanda.
Mentre intentem restablir la trucada amb la Yolanda, avui ens centrarem en el Carnestoltes d'aquella localitat de Vilanova i la Geltrú i la seva història. El Carnaval de Vilanova i la Geltrú està documentat de l'any 1790 en les postes de Francesc de Papiol al qüestionari Zamora. Des de l'aparició del diari de Vilanova i la Geltrú l'any 1850, es disposa de documentació i informació detallada de les programacions del Carnaval. El 3 de febrer del 1937, una ordre data de Burgos prohibia el Carnestoltes en tot el territori que controlaven les tropes franquistes. L'any 1939, aquesta ordre es va fer extensiva a tot l'estat espanyol amb el triomf de les forces faccioses del general Franco. Però no tot arreu van fer cas d'aquesta ordre. Segons algunes ciutats, es van resistir a l'ordre dictada pels feixistes refractaris a tot el que pugui representar motiu de tolerància entre els homes i bon humor i enemics de tota mena de llibertats. Crec que tenim la Yolanda.
Sí, l'hem recuperada. Yolanda, va.
Vale. Yolanda, hola,
ara
ens sents bé ara?
Sí, ara sí. Ara perfecte.
Perfecte, vale, me n'alegro. Bé, una de les preguntes que sí que et volia fer és que, clar, dius que sou 76 entitats i sí que deixes clar que hi ha una entitat que cada any se n'ocupa, no? Però per arribar a aquest consens, o sigui, per arribar a organitzar tot això, fa falta molta feina. Quina és la història? O sigui, quan comença tot això?
Pues mira, normalment l'última assemblea que es fa abans d'estiu ja es convoca a les entitats per saber si hi ha alguna entitat en realitat que té la iniciativa d'oferir-se, no?, a fer tot aquest recorregut. A vegades costa una mica perquè, clar, comporta pues, això, molts nervis, molta feina i a vegades pues, ho hem de fer una miqueta sorteig.
Yeah.
Si veiem que no hi ha ninguna entitat que, bueno, però per sort, pràcticament sempre surt alguna entitat que és molt valenta i ho fa.
Clar, és que 76 són moltes, encara que moltes es faci una mica de respecte, al final sempre hi ha alguna que s'anima, no? Vull dir, clar, evidentment.
Sí, el que passa que, clar, el que és l'arribo que s'ha de fer, pues, que només és, no és que només sigui l'arribo, que és divendres, comporta que el Carnestoltes, quan arriba divendres, pràcticament està a tots els actes.
Sí? Yolanda?
Sí? Ai. Hola, jo sí que te sento.
Sí, Felip.
Avui es veu que la tecnologia sí, no està... No
ens acompanya gaire.
Però,
avui que m'estrenava com a inici, avui no li surto a acompanyar-me, vaja.
Nois, però...
Jo sí que ho sento, eh?
Raquel, no t'ho creguis com a res personal, de veritat, eh?
No, jo ja sé que la tecnologia, o sigui, té un amor-odi per mi que és difícil, saps, mantenir la relació, perquè jo ho intento, però hi ha una part que no hi posa a la seva.
Felip, Raquel, necessito que em digueu si em sentiu a mi.
76 entitats, això és com fer un treball en grup, no? Que sempre hi ha una persona que princa més i fa moltes més coses, tot i que les altres tinguin voluntat d'entregar-lo.
Correcte.
Sí, clar, sí, el que passa que voluntat, però és feina també. I també, tant. Clar, com que fa 100 anys que...
Vale, aviam, un moment. O sigui,
aquí hi ha un problema,
sí, sí,
sento
sí.
Molta gent.
No, és que ara estic jo... estic jo... que no entenc què està passant avui aquí, aquesta emissora, de debò. A veure, un segon, Yolanda. Mil disculpes d'entrada, evidentment, perquè això és com molt estrany. És com molt estrany. A veure, em sentiu, Felip i Raquel, a mi o no?
Et sentim.
Vale, doncs ara heu de sentir també la Yolanda, perquè fins ara tampoc em sentiu a mi. Va, som-hi. Yolanda, digues.
Hola, sí que em sentiu o no?
Ara sí, eh?
Sí,
va,
sí.
Som-hi.
Ara sí, vinga.
Ai, senyor, verge santa. Avui està costant això. Molt més del que costa de costum, ja us asseguro. Va, endavant.
Està costant més que organitzar un arribo, eh? Ja trobo això, eh?
Sí, jo, quan has dit això de l'arribo, m'he quedat amb la incògnita d'això de l'arribo i no sé si era el que anava a dir el Felip o no, de dir... exactament,
sí, volíem tenir un tot també que l'arribo, però clar, tot arribarà, suposo.
Sí, sí.
L'arribo i arribarà.
Sí.
La redundància, però bueno. Bueno, Yolanda, ens estaves explicant això, no? Que és una mica bastant costós, però...
Sí, perquè sí. Comporta molta feina, perquè normalment el que fa l'arribo és el que porta el Carnestoltes i normalment està en tots els actes, des de divendres fins dimecres de cendra. Llavors, clar... És l'entitat que en realitat ha de pensar en quin moment ha d'estar, què ha de fer, i han de fer performance, i bueno, es fan moltes coses i és complicat.
Vale. I ara, per aquella gent que no som tan entesos amb aquesta temàtica, què és l'arribo? A veure.
L'arribo és l'arribada de Sa Majestat. Normalment, a vegades ha arribat en barco, unes altres vegades ha arribat a cavall, unes altres vegades ha arribat... Bueno, cada entitat té una idea i ho fa a la seva manera, vull dir, sempre que es pugui fer, no? No sé, que no vingui amb un avió perquè no pot aterrissar, no? Però sí, normalment es fan coses i bogeries moltes.
I com ha arribat aquest any? Perdó, eh? És que ha sigut la incògnita. Aquest any com ha arribat?
Aquest any ha sigut bastant atípic perquè ha arribat tot sol pels carrers de la nostra ciutat. I es va trobar a la plaça de la Vila tot sol amb un senyor passejant el gos i, bueno, valga la redundància, es va confinar dins de l'Ajuntament durant tot el Carnaval.
Ostres.
Bueno, com a mínim de seguir les mesures.
Sí, sí.
Sí, això sí. Va agafar un rehén i s'ha quedat tot el Carnaval confinat allà dins perquè ell volia un Carnaval, però com que no podia ser, doncs es va trinxar allà a l'Ajuntament.
Clar.
La pregunta és si tenia prou paper del vàter, no?
Jo crec que va fer una mica de recerca i van tindre prou, sí.
Vale, ens alegrem molt, perquè com que tothom es va tornar una mica boig amb aquest tema, no ens agradaria sí. Que el rei ho hagués passat malament.
Perquè
defensa.
A mi m'agradaria també preguntar...
Per què feien polis i coses als ajuntaments?
Sí. Una pregunta ja més històrica. Quan és tota aquesta enrenou? Vull dir, com es diu? La federació, quin any és? Quan és la federació?
La federació porta ja uns 30 anys.
30 anys.
30 anys.
Hi ha molta feina al darrere.
Hi ha molta feina al darrere, sí.
I després també, abans que se m'oblidi, perquè sí que et volia preguntar com a experta en aquest tema, hi ha molta gent que, bueno, jo ara parlaré i quedaré fatal, però hi ha molta gent que diuen que Carnestoltes i Carnaval no és el mateix. Ens expliques una mica la diferència perquè quedi bastant clar?
Bueno, és que el Carnestoltes és... Bueno, nosaltres aquí, el que sí que és veritat és que el Carnestoltes és la figura que representa quan comença el Carnaval. És la figura, diguéssim.
Val, llavors, el rei, diguem, el rei, el rei, no?
El rei, correcte.
Val. Mm-hmm. Mentre que Carnaval seria, diguem, els dies de festa, per dir-ho així.
Mentre que el Carnaval serien tots els actes...
Sí.
Hola?
Sí, sí, et sentim.
Vale, oh, sí, sí, vale. Continua, no et sentia jo. Vale, vale.
Bueno, el que representa el Carnaval és tots els actes, perquè aquí sí que el que fem és... és un munt d'actes, vull dir, des de dijous gras, divendres de Ribut, dissabte al matí és el seguici del Carnestoltes amb les banderes, a la tarda es fa l'arribada del caramel, que és per als nens, a la nit és la nit de mascarots, que també és molt divertit, i es fan, s'agafen dos o tres grups que vinguin, no?, i es fa més gran la festa, diumenge de comparsa. Després, a la tarda, es fan les danses. A dilluns es fa el paperet per als nens. Dimarts és el vidalot. I dimecres és ja l'enterro. Vull dir,
molt bé.
Hi ha sí. Actes per avorrir.
Quin seria l'acte que t'agrada més a tu? En què et quedaries?
Home, a mi m'agraden tots. I m'agrada des de dijous gras, que ens empastifem de merenga, que és molt divertit, més que res pels nanos. Després a la nit sempre es fa un petit per als grans que tinguin també el seu espai, però jo em quedo diumenge de comparses.
Està molt bé, això. Doncs, Yolanda, moltes gràcies per la teva intervenció. I bé, ha estat una mica accidentada, però realment ha sigut molt interessant. Moltes gràcies pel teu temps i per explicar-nos totes aquestes històries que són superdivertides. Esperem que l'any que ve es pugui fer ja... com diu la tradició i amb totes les condicions, però bueno, esperar.
Pues sí, ojalà que sigui així i us convido a que vingueu i que gaudiu del nostre carnaval, que és...
Moltes gràcies i si podem així ho farem.
Sí, el Felip i jo tenim una aposta, que és que farem, farem la ruta del viatge a l'altre. Llavors, tots els localitats i ciutats que hem anat dient anirem als esdeveniments més importants. O sigui que l'any que ve ens hi teniu allà des de dijous gras.
Em feu un truc i esteu convidats, i tant que sí.
Gràcies, Yolanda, i disculpa el caos, que havia sigut molt accidentada aquesta trucada. Normalment són bastant més normals.
Bueno, però ja és divertit, mira, disculpa. Una anècdota més.
Sí, sí, sí. Vinga. Totalment.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs encantada gràcies, i moltes gràcies.
Una abraçada ben forta, que vagi molt bé. Vale?
D'acord, gràcies, petons, i gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Les tropes, l'exèrcit i l'armada, quin goig anar a passeig amb tu, cabritinya, quin goig anar a passeig amb tu, cabritinya, quin goig anar a passeig amb tu, cabritinya, jo t'adoro, jo t'estimo, però m'has desgraciat la vida. Quin goig anar a passeig amb tu, cabritinya, quin goig anar a passeig amb tu, cabritinya, quin goig anar a passeig amb tu, cabritinya, jo t'adoro, jo t'estimo, però m'has desgraciat la vida.
Doncs bé, després de parlar amb la Yolanda, tot i que una mica accidentada, però ha sigut una conversa superinteressant, continuarem una mica explicant la història. Dèiem que la població de Vilanova i la Geltrú no va fer cas i va seguir celebrant el carnaval discretament, però obertament. De primer van tornar als balls de màscares, a les societats recreatives i culturals. Per a la dècada dels 50, després acabar sortint al carrer amb la cara tapada el dissabte dels mascarots. Però en aquells anys, les dècades dels 50, 60 i 70, el Carnaval de Vilanova va esdevenir Carnestoltes de Catalunya i la mena de festa que era el Carnaval de la mena, de la manera de celebrar-la que tenien els vilanovins. Aquesta manera la van aprendre molts catalans i catalanes i també grups escènics com ara els comedians que van passar per aquells dissabtes de mascarots més de 4 i 5 anys seguits. I els primers membres de la figura dels baus també ho van fer. No direm que Vilanova fos l'única població del Principat on se celebrés aquesta festa, ja que altres poblacions també van seguir celebrant-la malgrat la prohibició. Algunes, per exemple, passant les festes a la primavera, altres canviant-la de nom, etc., inventant-se diferents històries. També això va succeir a Vilanova, on el carnaval passa a denominar-se Festes d'Hivern, però la diferència entre el Carnaval vilanoví i el de la majoria d'aquestes altres poblacions estava, i encara ho és, que Vilanova continuava celebrant la festa seguint el calendari tradicional dels actes carnavalescos d'any en any, que cada any augmenta de dies.
Ja a la dècada dels 60, Vilanova obria el Carnaval el Dijous Gras, amb la xatonada. Avui, aquesta data d'inici del Carnaval ha esdevingut comuna a tota Catalunya. Però durant els llargs anys de la prohibició franquista, el Dijous Gras no era més que un altre dia de la setmana. El Dijous Gras es celebrava, i encara celebra, amb un sopar en l'àmbit familiar, que avui s'ha estès als grups d'amics, bé, avui no, però aquests últims anys, que, com el seu nom indica, era idoni per seguir tot el ritual de la xatonada. Primer, un plat de xató. Segon, plat de truites. I finalitzar-ho amb l'empastifada de merenga, tal com ens ha explicat la Yolanda. Posteriorment, aquest sopar del Dijous Gras, que els vilanovins van saber conservar i divulgar, ha passat a l'esfera pública. La celebració s'ha popularitzat i avui consisteix en una senyal d'identitat de la ciutat i de tota la comarca. Després de la xatonada, arribava el dissabte, la nit de mascarots, nit dedicada al joc de l'equívoc i la mistificació de rols personals.
A partir de finals dels 50 ja van celebrar-se les comparses, les guerres de carmels, i dimecres de cendra, darrer dia de carnaval, se celebrava l'enterrament de la sardina amb un animat ball de disfresses que a posterior lectura seria el testament de Carnestoltes, al Teatre de la Confraria de Pescadors. Cap a la dècada dels 70, aquells tres actes de carnaval a la ciutat van anar creixent i omplint el calendari. El ball de mantons el dissabte abans de Dijous Gras, assaig de rues i cavalcades, balls i més balls de carnaval a les societats i, per fi, el 1976, uns mesos després de la mort del dictador, el Carnaval de Vilanova i la Geltrú va reeixir amb tot el seu esplendor amb la celebració de l'arribo, que ens explicava ara la Yolanda, l'arribada del rei Carnestoltes i la lectura del sermó públic, satíric i fins i tot procàs. Però sense censura de cap manera, i a la plaça de la Vila doncs, hi havia molta, molta festa. Encara després s'hi afegí la comparsa del Viradot, el dimarts de Carnaval, el Moixó Foguer, els actes esportius de Conya i mil altres activitats carnavaleres condimentades amb humor, que molts anys d'experiència carnavalesca havia propiciat els vilanovins i vilanovines. Malgrat i la Covid, el Carnestoltes ha de seguir endavant, sigui com sigui, i les diferents comparses i grups han decidit fer una retransmissió per les xarxes socials i que podeu trobar a la web de les activitats programades per aquest any. El 17 de febrer, pel Canal Blau, es va celebrar en directe l'enterro de la sardina. I és que ara més que mai posar humor a la situació ens ajuda a desfer-nos del neguit i l'angoixa que suposa estar enmig d'una crisi sanitària com aquesta.
Casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança et trenqui la tristor.
Doncs tot seguit anem amb la segona entrevista. Ens ha parlat amb la Yolanda i ara parlarem amb el Xavier. Ens explicarà una mica la ruta del xató. Bona tarda, Xavier, com estem?
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per rebre'ns.
Igualment a
sí,
vosaltres.
Sí, moltes gràcies. Molt interessant la nota de veu, de veritat, molt interessant.
Sí?
Sí, sí.
Gràcies.
Sí,
gràcies.
Totalment. A veure, ens agradaria que ens expliquessis una mica què és això de la ruta del xató, perquè la gent es vagi contextualitzant una mica, no? Posant en situació.
Vale, bueno, així com a resumit, bueno, el xató, per si la gent no ho coneix, vale, és un plat típic de la zona del Garraf i del Penedès. Uh-huh. Aquest plat es va generar, pues, l'última data és el 1896, i és un plat típic de la zona d'aquí que es fa això amb mascarola, porta tonyina fresca, tonyina de salada, bacallà de salat també, porta olives arbequines i olives negres, anxoves i després la salsa, que és el principal, ¿vale? Que és una salsa que es fa expressament per, sobretot que és la base principal, que és l'anyora, amb les ametlles, les avellanes, i es fa per, bueno, per gaudir d'un plat complet, perquè normalment, per exemple, a la zona de, d'on som nosaltres, pues es fa amb truites d'acompanyament. ¿Vale? Llavors es va generar, com que van diferents pobles que estan fent aquesta salsa i aquest tipus d'amanida, cadascú amb els seus ingredients particulars, llavors es va generar una ruta, ¿vale? Perquè tothom pogués gaudir de tots els xatós de les poblacions que hi han adherides, ¿vale? Que hi ha el Vendrell, Calafell, Vilanova, Sitges, Vilafranca, i llavors amb aquests pobles són els que es fan la ruta del xató.
Molt interessant. Quan va néixer aquesta ruta? De quina data té el lançament, més o menys?
La ruta en si no farà gaire, perquè en si és una iniciativa que vam prendre des del gremi d'hostaleria, i farà, pues, potser uns 15 anys, més o menys, que es va començar a generar allà, i una ruta
Déu-n'hi-do.
Sí, l'únic que sí que ja hi havia abans és, el xató en si, ¿vale? El xató ha sigut des de tota la vida, que ve, que en si el xató és una paraula que es coneix de l'aixutament del vi, ¿vale? Antigament els pescadors, en aquesta època de l'hivern, quan feien el que era la recollida del raïm, amb les barriques de vi i tot això, quan ja ho tenien fet, quan ho havien d'encetar, el vi, pues, la paraula que es deia per la introducció de l'aixeta que es posa al barril, doncs aquesta aixeta se li deia xató, ¿vale? Era xateó la bota, ¿vale? Que es deia. Llavors, vale. aquesta expressió, ¿vale? Ells la feien servir per com inaugurar el que era la temporada de vi, i llavors cadascú començava a portar ingredients i es va començar a portar molts ingredients de temporada. I era això, l'escarola, com que eren pescadors, doncs portaven tonyina fresca, bacallà fresc, anxoves, ¿vale? I llavors doncs, es van començar a fer amb el vi, doncs, aquesta introducció de l'amanida. I llavors es va ja generar també aquesta salsa, que és el que fa la particularitat diferent de cada amanida, i és la que va fer que al final s'ha fet molt popular i la gent pues, ja comença a conèixer bastant.
És superinteressant, perquè jo pensava que el xató era un plat, no pensava que venia del vi. Estava bé saber-ho.
Sí. O sigui, sí. Ve d'aquí, eh? O sigui, abans la gent molt es pensava que venia d'una expressió francesa, ¿vale? Que de chateau, uh-huh. ¿Vale? Que, però uh-huh. Es va descobrir que no, que era d'això, de la temporada de raïm, quan es recollia i quan es ficava les botes, llavors doncs, quan s'havien de començar a provar i fer el tast, doncs, llavors l'acompanyaven amb menjar. I normalment sempre els pescadors són els pioners de molts plats, no? I aquest és un d'ells.
Que curiós, molt bé. Pel que fa a Vilanova, quina particularitat té la preparació del xató a Vilanova?
Bueno, a Vilanova la particularitat és... bueno, nosaltres utilitzem els productes... Vilanova i Sitges són molt similars en quant als ingredients, ¿vale? Nosaltres utilitzem les ametlles i les avellanes torrades, ¿vale? Després es fica un tros de pa que ja va mullat amb vinagre, per sempre tindre la quantitat exacta, per no passar-te amb la quantitat, ¿vale? Després una mica d'all, oli, sal i l'anyora, que és de la família del pebrot vermell, ¿vale? Perquè està assecat i es fa escaldar i la part de dintre, la carn que té, és la que es treu i és la que s'utilitza per fer, que és la que li dona el color i el gust final, ¿no? I nosaltres ho fem així. Tot el producte és cru completament i es tritura amb base de morter o si s'ha de fer moltes quantitats, doncs llavors ho fa ja mullar amb una túrmica. I aquesta és la tradició, no? És la que fem. Llavors, ja cada població pues, té uns matisos, no? A Sitges, per exemple, pues, li fiquen anxova també amb aquesta salsa. A Vilafranca la fan amb galeta. Hi ha diferents particularitats, ¿vale? Llavors, és això. Cada poble ja té els seus ingredients diferents que fa que quan tu fas la ruta, com es fa, per exemple, a Vilafranca, que estem tots els gremis de totes les poblacions, i es fa una ruta i tens la possibilitat de provar tots els xatós de les poblacions, ¿vale?
Ostres, això ha de ser superinteressant. A part d'això, si parlem de gastronomia, a part del xató, quin altre plat identificaria a Vilanova? O quin altre plat es fa molt a Vilanova?
Bueno, jo el que es conec moltíssim és pues, la fideuà, per exemple, els fideus arrossejats, que es diuen, que si a Vilanova es diu si a l'estil vilanoví, a l'arrossejat, que també és un plat molt típic, es fa, és com els fideus, però es fa amb arròs. Després tenim la sípia a la bruta, ¿vale? O també la sípia amb patates, també són plats molt, molt coneguts, o el bull de tonyina, també són plats molt coneguts de Vilanova. ¿Vale?
Però tot, potser no li fan compte, competència o sí?
És que són diferents. Si et dones compte, la majoria són plats típics d'això, de pescadors, ¿vale? Que són ells que van començar a introduir aquest tipus de plat i feien ranxos mariners i tots aquests plats, la majoria surten d'ells, no? Hi ha més plats, que ara potser no em venen al cap, però és que no sé competència perquè com que són temporades diferents, ¿vale? A Vilanova el que sí que sempre traiem una mica de pit és sobre la gamba, potser, no? Però la gamba al final ja és un producte que surt sol, de per si sola, m'entens? O sigui, llavors al final hi ha productes, també els espigalls, també és molt típic d'aquí a Vilanova, que és com una herba, ¿vale? Que és un brot que surt del camp, ¿vale? I s'espiguen, ¿vale? I per això té aquest nom, i és com una mica com una bleda, o, ¿vale? Però que té un gust molt, molt agradable, no? Sobretot quan es salteja, fa gust, sí. Però, bueno, al final hi ha tota població
molta té varietat.
La seva gastronomia, clar, d'on està, on estigui situat. Nosaltres, com que som un poble pescador, al final molta cultura ve del mar, ¿vale? Per això.
Clar, sí, sí. Parlàvem també de que hi ha molts restaurants, no?, que fan la ruta del Xató. Quins recomanaries, per exemple, o quins ens podries recomanar a Vilanova?
De restaurants? Uf, és que ja em fotim, justament que estic al gremi.
No, vull dir o sigui, que preparin bé el xató, el que millor prepari, per exemple.
És que aquí seria políticament correcte i no et diria un.
Vale.
Hi ha molts restaurants a Vilanova que cuinen molt bé, tenim molts bons professionals, sobretot cuiners, i cuiden molt bé la gastronomia. I si dir-te qui fa millor xatós o pitjors, no, al final es tracta que cadascú també li posa el seu punt i tots són bons. O sigui que al final jo penso que és un plat que en si la base és senzilla, perquè al final es cuida bé que l'escarola sigui fresca, el bacallà i la tonyina sigui ben dessalada, però la salsa, com que és l'ingredient important, al final cadascú sempre li donarà el seu toc final, ¿vale? I com dic, clar, jo no m'he trobat mai un xató que diguis això és incomestible. Ja ho veuràs, per això.
No, al contrari.
Tots són bons, o sigui que jo penso que aquí, penso que amb això estem tranquils, de moment.
I per no haver-te de mullar o posar-te en una situació complicada, si haguéssim d'anar a Vilanova, quin lloc ens recomanaries per menjar típic o casolà d'allà? Si vols, digue'ns dos o tres i nosaltres amb això ja ens quedem.
Vale. Bueno, que em vinguin al cap, pues, no sé, per exemple, el Marina Can Coll, a la Cucanya, tenim la Taverna del Port, bueno, en si tota la façana marítima és cuina molt, molt, molt autòctona i molt de proximitat.
Recomanable, no?
I tots tiren del producte que tenen davant, que és la llotja de Vilanova, que troben el peix fred del dia, per això.
Molt bé. I el fer el xató, cadascú té la seva recepta i se la guarda una mica per si? Lo típic, no?, de que tothom té com un petit secret i no el diu. És això el que fa que sigui bo i que, per exemple, quan l'intentem replicar a casa no ens surt igual?
Sí, bueno, passa que realment al final és més trobar l'equilibri dels ingredients, ¿vale? Perquè jo, com a la cuina, tothom a vegades agafem receptes per televisió o per internet i ho fem a casa i no queda mai igual com ho veus, no? Però és únicament perquè les quantitats han de ser a vegades molt exactes i amb això del xató sí que és veritat que nosaltres que fem moltes quantitats de salsa a l'any, doncs, clar, nosaltres, per exemple, pues, sí que sabem la quantitat exacta que hem de posar en cada recipient, ¿vale? I llavors, al final, a l'hora de triturar, cada any sempre queda igual. Llavors, quan li agafes el punt i li agafes el truco, pues, pots fer 10 litres de cop sense cap problema i queda igual que si en fessis un. I potser em fas a casa amb un morter i em faràs 50 centilitres i no quedarà tan bé com el penses, no? Depèn de... És que ha de ser molt, molt exacte. I dius, jo crec que com que no és un problema de cocció, perquè com que no ha d'haver-hi cocció, és tot natural, llavors és més el problema de que el punt exacte dels ingredients que li posis. Vale?
De tota manera, a veure, tampoc és que n'hagi menjat molt, però els meus sogres en fan i està boníssim, vull dir. Clar. Imagino que com ells molts, no vull dir que... Sí.
Clar, quan es fa la ruta de xató, a cada població es fa el concurs de mestres xatonaires. I en cada concurs la gent fa el xató allà mateix i la majoria estan molt bons. O sigui, que és que al final és el puntet d'aquest, d'un ingredient si li dona més força a la avellana, a l'ametlla, o l'enyora, o al final és aquest punt final que dius, pues, aquest m'agrada més.
Doncs, Xavier, moltes gràcies per tot, vale? Ha sigut una entrevista molt... M'ha entrat una gana que no vegi, sincerament. Però, bueno, moltes gràcies per explicar-nos tot això de l'Hort del Xató, que ve del vi, i bé, un plaer, un verdader plaer.
Pues a vosaltres, moltíssimes gràcies, i continueu així, vale?
Adéu,
que vagi molt bé.
Jo us tinc dit que això de parlar de menjar a 8:45 del vespre, que no és bo, i a més, a mi encara em queda una hora, o sigui, em queda un programa més per fer.
Això és una
tortura xina. És una tortura xina absolutament.
Però a veure, Pau, avui no podia parlar de Vilanova i no parlar de l'Horta del Xató. És que
no, i bueno, clar, i la gamba de Vilanova, que és com, bueno, en fi, és que se't fa la boca aigua, se't fa la boca aigua totalment.
Muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo, com enyoro que el sol neixi al mar, l'atzavara blava i el badiu tot blanc, que miral que em duràs al país d'on jo soc, clara terra, aspa terra, el país.
Doncs bé, abans de començar la secció de què hem de veure si anem a Vilanova, m'agradaria recordar-vos que les cançons que últimament sonen al programa són del grup català Germà Negre, que, bueno, podeu escoltar, està molt bé. De fet, jo cada programa m'agrada més. Llavors, un cop esmentat això, que crec que calia dir-ho, anem a veure què ens podem trobar a Vilanova. Doncs bé, com a bona ciutat catalana, Vilanova presumeix de la seva Rambla, la Rambla de la Pau. I no una qualsevol, és la Rambla recta més llarga de Catalunya. I la veritat és que el truc està en recta, perquè la de Barcelona és més llarga, però no recta del tot. El passeig de més d'un quilòmetre des del mar, amb el monument a Francesc Macià fins a l'església de la Mare de Déu de les Neus, és d'allò més agradable. Per l'ambient, els bars, les terrasses, els jubilats parlant de com canviar el món i el seu patrimoni, doncs fa que sigui molt agradable. Heu de mirar bé els dos costats del carrer, ja que et trobaràs al Teatre Municipal i moltes cases senyorials d'indians. Alguna que altra d'estil més modernista, com per exemple la Can Paisa, el número 44, transformada en residència d'ancians. Però pots passar a veure el vestíbul o, per exemple, la Casa Renart, el número 114-116, que amb la seva cúpula negra atraurà atenció. No oblidis desviar una mica per passar-te pel mercat municipal, ja que estàs fent la ruta. La plaça de la Vila és una de les places porticades més grans de Catalunya i aquí no hem trobat cap rànquing que parli sobre això. Però us volem donar algunes dades curioses, com per exemple, el primer és que va ser construïda al segle XIX a imitació de les places d'armes de les ciutats colonials americanes. De fet, tots els seus edificis van ser manats construir per indians que van fer fortuna a Amèrica. Si has estat a Llatinoamèrica, podràs veure les semblances que hi ha. El segon és que la Casa de la Vila, seu de l'actual Ajuntament, és obra de l'arquitecte que va iniciar les obres de la Sagrada Família de Barcelona, abans que el substituís, Gaudí. Aquest arquitecte era Francesc de Paula del Villa. I el tercer i més curiós és que aquesta plaça és tan bonica, amb les seves palmeres, les seves arcades i el seu mosaic a terra en forma de petxina, que ha estat escenari de moltes pel·lícules i anuncis. Per exemple, la Shakira, que va transformar aquesta plaça en un port italià. I no vull deixar de parlar-vos... Digues, perdona, Felip, digues. Sí. No, ens animem tots amb la plaça.
Ens animem, sí. Allà també es va fer un anunci bastant famós de la tònica, per tant, sí. Ah. I de fet, per si no ho heu vist, és una de les fotos que hem posat en el Facebook i en l'Instagram. Primer hem posat la Pacify i després hem posat la plaça. És impressionant. I bé, una curiositat més, que ja he tallat a la Raquel, tant, doncs continuo. Una curiositat més és que ja no sobre la plaça, és que molt a prop d'ella hi ha la casa de les columnes partides, és el carrer Caputxins número 6. Sembla que el propietari va apostar que encara que trenqués les seves columnes, seguiria de peu. I aquí segueix. I
si parlem de... És una molt bona aposta, eh?
Sí, totalment. Per què ho dic? Ja està, sí. Si parlem de la Geltrú, el carrer de la Unió és el que separa o uneix els antics termes de Vilanova de Cubells i la Geltrú, que es va unificar formant l'actual ciutat. Creuant, ens trobem amb racons com la plaça dels Lledoners, el carrer dels Arengaders, l'església de Santa Maria de la Geltrú o el castell de la Geltrú. Aquest últim s'ha reconstruït sobre la base del castell medieval, ara que acull l'arxiu històric comarcal. Però no, si passeu per allà no deixeu d'entrar al seu pati i saludar el seu os, que és bastant curiós. Què et fa gràcia, Raquel? Què passa?
No, el tema del gos, per si no hi heu anat, doncs us ho deixem aquí perquè ho busqueu o hi aneu. Doncs Vilanova és una ciutat marinera i, Felip, encara no hem dit res del mar.
Ja, sí. Sí.
Així que, com tots sabreu...
Bueno, hem parlat de peix, hem parlat del xató, hem parlat, no sé, però bueno.
Ja. Però aquí ens deleitem la vista.
No
ens pelada. Doncs bé, tots els passejos han d'acabar aquí, al costat del mar. Al barri de Mar ens trobem amb la Casa de la Mar i els seus grans finestrals blaus. Ara és propietat de l'Ajuntament. També, a la vora del mar, ens trobem amb Cala Fassina, amb el seu porxo i les seves grans bigues de fusta. I després, amb l'antiga cofradia dels pescadors i el port amb la llotja de peix. Tota una visita impressionant. Si continuem per aquest passeig, ens trobarem al far de Sant Cristòfol, que des del 1905, any en què es va aixecar, només va deixar de funcionar durant la Guerra Civil. Ara té un punt d'informació i a l'antiga casa del farer es troba al Museu de la Mar. Així que si voleu visitar-lo, doncs endavant. Si puges la pujada del far de Sant Cristòfol, et trobaràs l'ermita de Sant Cristòfol del segle XIII. És una pujadeta, per això.
Sí, i després també, si en algun moment ho hem dit, però si anem al passeig marítim, està la Pacifà, eh? És brutal, és una estàtua brutal, és xulíssima. Segurament, si us voleu fer una foto i penjar a les xarxes socials, ho tindreu complicat, perquè sempre hi ha molta gent que està fent fotos. No és que jo me l'hagi volgut fer, però és complicat. Sí,
és el típic que és anar a les 4 de la matinada, no? Una persona que t'aguanti la llanterna, tu fer la foto perfecta, esperar que surti el sol, no?
Doncs, clar, perquè si vas i ja tu estàs nerviós o et surt bé, no sé què, sí.
O aprofitar l'època de pandèmia en què no hi ha turisme i no hi ha res. Però si no ets d'allà, tampoc et pots moure.
Totalment.
Aquests són alguns trucs, no? Si voleu més per ser uns bons viatgers, seguiu escoltant.
S'han tocat a mi i arriba el dilluns. No vaig al mercat perquè no vull veure aquelles cares d'emprenyat. No compro el diari, tampoc no vaig al cafè. No jugo a les cartes, ja no truco ni faig res. Jo em vull fer frare caputxí i ajudar la missa els diumenges al matí. Jo em vull fer frare caputxí i tocar les campanes com els han tocat a mi. Les gallines no em fan ous i la cabra no em pastura i el budall que tinc tancat avui se m'ha refredat.
Doncs abans estàvem parlant sobre ella i hem volgut dedicar els últims minuts del programa a parlar d'aquesta escultura, ja que és, en aquest cas, un personatge il·lustre. El mite de Pasífae el trobem a la platja de Ribarroges i és una escultura. No va tenir un naixement fàcil. De fet, al març de 1989, els vilanovins i vilanovines van tenir coneixement de la instal·lació d'una gran escultura per primer cop. En aquell moment només existien maquetes i esbossos del que seria el resultat que podem veure avui en dia. El projecte va ser revelat pel periodista Ramon Francàs a les pàgines del diari de Vilanova i, segons diu la crònica, l'Ajuntament va encarregar una obra a l'escultor Òscar Estruga, nascut a Vilanova i resident a Madrid. Aquest va escollir el mite grec de Pasífae. L'escultura seria feta en bronze i la seva instal·lació seria l'espigó de la platja de Ribarroges, inclòs en el pla de remodelació del Passeu Marítim. El problema és que l'espigó tenia una base fràgil i va ser necessari fer obres addicionals per poder instaurar la base. Però la dificultat més dura va ser la pròpia oposició i les crítiques que va rebre per part dels veïns, ja que la ciutat, al veure l'esbós, va pensar que allò només era una vaca i que no es podia posar al passeig.
Bé, segons diu el mite, l'escultura, com ja hem mencionat, s'inspira en la mitologia de l'antiga Grècia. Pasífae, filla de Déu Hèlios i d'Onimfa, va ser una princesa casada amb el rei Minos de Creta. Però Minos va despertar la ira del poderós Posidó i en venjança va fer que Pasífae s'enamorés d'un toro blanc. I ell mateix, que el rei de Creta, havia decidit no sacrificar en honor al déu de la mar. Pasífae, boja de desig del toro, va demanar ajuda a Dèdalo, un inventor que va construir una vaca de fusta buida per dins, perquè ella es pogués refugiar en el seu interior i mantenir relacions amb el toro blanc. Com a resultat, Pasífae va donar llum al Minotaure de Creta i això és el que mostra l'escultura. Molta gent pensarà que sembla més un toro que una vaca, però el motiu es deu que està inspirada en les vaques de raça retinta que tenen unes banyes molt estilitzades. Tot i les dificultats tècniques i recels que el projecte despertava entre una part de la població de Vilanova i la Geltrú, el pla per instal·lar l'escultura Pasífae a la platja de Ribarroges va seguir endavant i va ser aprovat finalment per l'Ajuntament en l'època de l'alcalde de Jaume Casanovas. D'aquesta manera, entre els anys 1991 i 1992, l'escultura de bronze va ser forjada per Òscar Estruga en una foneria de Madrid. Els esbossos i maquetes van donar pas a una escultura monumental de 3 metres d'alt i 6 de llarg, el seu pes 2 tones i mitja.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do.
I no només això, és que el 1992 les obres encara no havien acabat i l'espigó encara no estava prou reforçat. Mentrestant, l'escultura de la Pasífae, que havia costat 16 milions de pessetes de l'època, per si us interessa, havia estat portada des de Madrid, però es guardava, oblidada, al pavelló municipal d'esports. Lo típic, allò que tu deixes en algun racó que no ja saps ben bé on és. Finalment, a l'octubre del 1993, Pasífae va ser instal·lada a l'espigó de Ribarroges. L'escultura va ser col·locada sobre una estructura de formigó reforçada, de manera que va quedar a una altura més elevada de la prevista inicialment. I tal com va succeir amb la Torre Eiffel, l'originalitat de l'escultura, la mida i l'ubicació a la meitat del mar sorprenen el visitant que arriba per primera vegada a la platja de Ribarroges i enamora els vilanovins i vilanovines que en un principi no la volien. I el que més em sorprèn és que sigui una escultura d'una venjança de dos homes i acabi pagant una dona, no? Aquesta és una mica la lectura
sí,
que jo li trec.
Bastant típic, sí.
Però perquè mira que et pots enamorar de coses i d'un toro blanc, justament, no és el millor, ja. Però bueno.
Sí.
Dels mots que he dit i en cada mot la maltensada recomença. Captarem d'un esdeneguit perquè el que tinc encara em sobra. Si algú em demana amb quin
Doncs ja se'ns ha acabat el temps i, com sempre, en aquestes hores ja sabeu que hem de donar les pistes.